Allunyi-nos per la sort.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb el músic i filòsof Bernat de Déu, la directora adjunta de La Vanguardia, Lola Garcia, i els periodistes Toni Aire, Gemma Nierga i Sergi Sol. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Primer de tot he de dir hola, hola Gemma Nierga.
Hola Jordi Basté, bon dia.
Bon dia, bon dia. Lola Garcia, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies, Lola.
Res,
no, perquè és clar. Que la Lola, com ahir es va passar tots, vam veure el debat, però la Lola tenia un problema afegit, que és que el va haver de veure, el va haver d'escriure, hem vist avui la crida de la seva crònica a La Vanguardia, i clar, això va acabar tard.
He fet un non-stop.
Un non-stop, pràcticament. Hola, Toni Aire, bon dia.
Què tal, Mito Basté,
bon dia. Bon dia, Bernat de Déu.
De la guarda.
Què tal? Hola, Tian.
Sense aquest silenci. Bon dia.
Bon dia. He vist uns paraigües desplegats oberts aquí, eh?
Sí.
És molt el que plou o es pot suportar? Ara ho comprovaré, ara vaig dir, perquè esclar, si aquestes coses d'estar sobre de cobert-nos... Hola, Sergi Sol.
Bon dia.
Espera, que obrim el... Ara, bon dia.
I bon dia, Jordi, bon dia a tothom. Tots ens coneixem, els d'avui.
Tot bé?
Tot bé.
Aquest, el so que diu, aquest so és de pluja?
Espero que no.
És de trànsit, jo diria que és la diagonal.
Aquest és de trànsit i d'obres, sí, però està començant a ploure.
I
està tot una mica gris.
Perquè no es digui que l'Ausar... Jo he portat el paraguet i tot, un paraigua petitó.
Sí, he vist.
Perquè l'Ausar t'ha dit, escolta, diu, porteu-lo fins a mig matí, ha dit.
Hi ha una cosa que un dia en parlarem, d'això, el paraigua, perquè és un estri...
Inútil.
Home... Depèn. És a dir, és com el mocador de roba.
Sí. Mm-hmm. És de covards, el paraigua.
Paraigua és de covards.
No, però Bernat,
entenc que si has d'estar veient una tertúlia dues hores davant d'un auditori com el nostre, l'has d'obrir, perquè si no és molt...
Però diu molt de la persona. Correcte. Que el porta, perquè el Toni ha arribat, m'ha saludat, diu, mira... Porto paraigües, i jo, Toni, he pensat que previsor que ets.
A més, aquest tipus...
Se m'ha acudit sortir de casa amb paraigües.
Faig cas a l'Ausar.
A més, aquest tipus de paraigua. Perquè llavors hi ha gent que...
Calla,
el paraigua de lata.
Que té més delicte.
Perquè és petitet, està tot embolcallat. És un tipus de persona.
Sí, una persona entranyable.
Hi ha gent que porta el de La Vanguardia o el de La Caixa, que també és un altre, que és aquest paraigua allà.
Calla, que crec que és de La Vanguardia o de La Caixa, mira.
No, aquest què és? Ah, no ho puc dir o no? Sí, em sembla. No. És el que... porta el paraigua de Catalunya Ràdio.
Però t'ho juro que no ho sabia.
Traïdor.
No tinc cap tipus de problema. Tranquil.
No tornaràs, Tranquil, però no tinc cap problema.
Dimarts que vessi de casa, ja pots agendar un esmorzar.
Haurem de regalar paraigua.
És la ràdio pública.
I després hi ha el paraigua golf, que aquest ja fa molta ràbia.
Que és Nacho de Sanahuja.
Que és Nacho de Sanahuja.
Escolta'm, els aquí presents... Sergi Sol, Lola i Gemma.
Mm-hmm.
Havíeu signat llibres mai?
Mai.
Mai.
Mai per Sant
mai,
Jordi,
Lola.
Jo no.
Mai,
no.
Sergi.
Ah, alguna ocasió, però per Sant Jordi mai.
Per Sant Jordi mai. Els de l'altre cantó han firmat algun llibre per Sant Jordi?
Sí, jo havia signat.
Sí, Toni Aire, Bernat de Déu, mai. Tian?
Un parell.
Un parell de Sant Jordi.
No, un parell de llibres.
És un dia... preciós. Toni, tu que n'has signat?
Molt, perquè a més, mira, jo tenia una por, en el meu cas més justificada que la de la Gemma Nierga, que quan estàvem fent la prèvia deia, escolta, diu, i si, jo signaré, diu, però i si no ve ningú? I clar, en el cas de la Nierga no té gaire sentit, però en el meu...
Però què dius?
I sempre acaben
què dius?
És un estar a la meva vida, Toni. És un estar a dir, i si no ve ningú?
És veritat, això ens passa molt.
I si Jordi...
Tens tota la raó.
I acaben venint,
I si m'asseca una taula i no ve ningú? Tinc uns cosins que han dit que es posaran mudes diferents, per semblar diferents persones i anar rodant a la cua. Perquè dic, és que si no ve ningú, a més està començant a ploure, però...
El truc és que hi hagi cua.
Sí.
Hi ha restaurants a Barcelona que s'apaguen,
tanquen els paraigües. Sí. Tanquen els paraigües. Allò que ha dit molt bé Mònica Ausar, t'ha dit ruixins, sí, sí. Ruixadets petits.
Però Bernat, jo tinc un truc pensat. Si no hi ha cua, signaré molt llarg. Molta estona.
Comenta,
si volen un selfie, comentarem.
Però,
no hi ha cua.
Però, Gemma,
que hi hagi tres persones...
Hi ha restaurants de Barcelona que tenien una tàctica, que ara ja es pot dir, que era posar tot el seu staff amb cua. És a dir, quan obrien, tots els cambrers i els cuiners es posaven en cua. Llavors, quan la gent veia la cua, I a més els catalans adorem bastant les cues.
Sí, ara t'explicaré algunes anècdotes del món de les cues. Per exemple, més
si hi ha cues, que és qualitat.
Josep Maria Espinàs sempre s'aixeca perquè la gent el vegi. No està mai assegut. És a dir, ell a l'Espinàs, a més l'Espinàs és llarg. I llavors la gent, mira, hi ha l'Espinàs allà. Una, és una tàctica molt bona. Mm-hmm. Segona, hi ha gent que s'hi recrea. Dibuixets. Per exemple, Francisco Ibáñez és un dels tios que té... És aquest món que, com no parlem, parlem només de ficció i no ficció. Bueno, si entrem en el món dels còmics, de les persones que he vist firmar més llibres a la meva vida és Francisco Ibáñez amb el Mortadelo i Filemón, perquè, entre altres coses, té el rècord del món. Avui el tornarem a batre, de dibuixar un Mortadelo.
No signa, fa incunables.
Sí, fa incunables.
Fa una litografia.
És una cosa...
Però i tu, Jordi, quins recursos tens, tu?
Jo cap!
Tu firmaràs avui?
Jo tinc una cosa que és molt sagrada, que és que sempre vaig amb el mateix bolígraf, Aquest bolígraf sempre. Sí. I llavors em porto un altre, això m'ho va ensenyar el Xavi Bosch, que és que el segon, que m'endugui un altre bolígraf per si de cas. Perquè es gasta la tinta.
I que l'editor no estigui al quite, llavors tu ho firmes.
Sempre.
Perdoneu, jo ara faré una cosa que és molt ridícula, però hem vingut aquí a dir la veritat, mireu.
Home, tres folis, la Nierga.
Tian, vaig descobrir aquest rotulador que m'agrada molt com escriu. És un roller amb un aspecte una mica de ploma. I me'n vaig anar a l'Abacus i me'n vaig comprar quatre. Digue'm previsora, però...
No, previsora.
Escolta, si ve gent a firmar, no em vull quedar sense.
No sabeu el que es pot fer només amb un Vic, eh? Jo vaig veure l'altre dia una exposició de quadres, precisament, a Osona, de quadres del procés, de quadres de presos, i em va explicar l'autor, que no recordo el nom, dissortadament, que amb aquell Vic havia fet, em sembla que mitja dotzena de quadres. Era impressionant, eh? Sí. De quadres, diguem, de mida aixegant. Correcte. Vas dibuixar amb un Vic. Per tant, la de coses que pots arribar a escriure amb un Vic.
Amb un sol Vic.
Ja sé que ara us enganxaré allò que... Em podeu dir on firmareu? I així ja la gent que es doni per saludada i que sàpiga on hi haurà el Sergi Sol, la Gemma Nierga i la Lola García per firmar els seus llibres. A veure, El naufragio, Lola.
El matí, només recordo el matí, eh? Primer al Corte Inglés de Maria Cristina.
Maria Cristina de Barcelona, sí, a les 10.
FNAC. No, a les 10 no, a les 11.
A les 11, a l'FNAC, a les 12.
A les 12, i davant de La Vanguardia hi ha l'estand de La Vanguardia, que és a la Diagonal amb Francesc Macià.
Exacte, està Diagonal entre Calvet i Casanova, cantó Tibidabo. Cantó Tibidabo, que és Mas Bernat, que és aquesta llibreria ja. Hi ha una altra cosa que algun dia haurem de parlar, estimat Bernat de Déu i Toni Aire, que és de les llibreries i dels llibreters, de la gent que estima això. Sí.
Home, Bernat de Déu va dir fa unes setmanes que les llibreries són la Conselleria de Cultura, de veritat.
Sí. La feina que estan fent, no només les llibreries, sinó... Avui també és un dia, no només per parlar d'escriptors, que amb això crec que l'Espinàs feia molt bé aixecar-se, perquè de tant en tant a Sant Jordi costa trobar escriptors, i és bo que s'aixequin, no? Però les llibreries a Barcelona, a Girona, a totes les poblacions de Catalunya estan fent una feina brutal, perquè ja no només són llibreries, sinó que són drets, pràcticament, on es fan actes, on es fan trobades. Penso a l'alcaldessa de Barcelona, a la No Llegiu, a la 22 a Girona. I realment, el que sobta de Catalunya és que els lectors no sempre van en augment. En canvi, cada vegada tenim llibreries més bones, de més qualitat.
Han esdevingut activistes, és a dir, són venedors de llibres, però a més són dinamitzadors, activistes, centres de cultura. Sempre diem que nosaltres ens referim molt a les xarxes socials, per les xarxes socials digitals, que són aquestes que tenim al mòbil. Però hi ha xarxes socials de tota la vida, com el Mercat, com Plaça, com la plaça de l'Ajuntament, com les llibreries, que han renascut, en certa manera, en aquests últims temps. La llibreria fa debat, fa xarxa, no? És a dir, fa trobada entre gent que té gustos similars o no, que descobreix autors, i jo crec que això ve d'un temps cap aquí que s'ha recuperat.
És prescriptora, també, es recomana, perquè en el món aquest que vivim, que hi ha tanta informació, al final dius, a veure, quin llibre compro avui, no?
Deixeu-me que us expliqui del Mas Bernat. Jo alguna vegada hi he anat a dinar amb la Mercedes Milà,
perquè
la Mercedes n'és sòcia, i un dia em va explicar, no sé si saps aquesta història, Jordi, hi havia un nen xinès d'uns 11 anys assegut a una butaca llegint, i la Mercedes em va dir, cada vegada que vinguis veuràs aquest nen, perquè aquest nen té el bazar xino dels pares aquí davant, i un dia ens va demanar si podia entrar i llegir llibres gratuïtament. El nen s'ha llegit mitja llibreria del Mas Bernat. Aquest nen té una entrevista.
Sí, tant.
Perquè és que s'asseu, cada vegada que he anat a Mas Bernat veureu un nen
xinès, llegint.
Sí.
Quan el fa servir de biblioteca. També és un bon dia per parlar de biblioteques.
També és un bon dia perquè,
evidentment, les biblioteques són una de les grans compradores de llibres, de novetats, sobretot en català. I recordar que les biblioteques de Catalunya són una de les, per dir-ho així, en curs i estructures d'estat més valorades pels catalans. Sempre que es fan enquestes, les biblioteques tenen una valoració de més del 8, del 8,5, i és un dels pocs llocs on molts estudiants del país, especialment la gent que té menys calés, pot anar a estudiar, pot anar a llegir, pot anar a trobar-se en definitiva com aquest noi, que va a trobar-se bé en un entorn...
Deixa'm dir que precisament això que diu la Gemma Nierga, n'hem parlat aquest cap de setmana d'aquest nen xinès de la llibreria Mas Bernat, el Via Lliure, amb el Xavi Bundó, i està penjat a la web de RAC1, RAC1.cat, amb la fotografia del nen. Es diu How You, amb la fotografia del nen assegut a la seva butaca. La llibreria té una butaca on el nen xinès seu a llegir els seus llibres, que és una meravella. Això és una història fantàstica. Doncs Mas Bernat, agafant el fil que deia la Lola, ha col·locat just davant del que seria el grup, l'edifici del grup, a l'altre cantó on hi ha el Cort Inglés de Francesc Macià, una parada on passarem els autors dels llibres de La Vanguardia a signar a partir, doncs, això, la a partir de la una. En el cas de la Gemma Nierga,
jo ara a les 11 m'aniré al Col·legi de Periodistes, aquí Rambla Catalunya, de 12 a 1 seré a Òmnium, que em fa especial il·lusió ser firmant el llibre d'en Jordi Cuixart, a la parada de Rambla Catalunya amb Diputació, a la 1 a la Casa del Llibre de Passeig de Gràcia, llavors me'n vaig a dinar a l'editorial, que això m'encanta.
Sí.
L'editorial munta un dinar pels autors.
Sí,
a les 5, a Bacus.
Perdona, a la mateixa editorial hi dinarem junts. Hi dinarem junts tu i jo avui.
Clar, és veritat, ens anirem allà, Jordi. A les 5, a Bacus, de Rambla Catalunya amb Còrsega. A les 6, la central, Rambla Catalunya Mallorca. I de 7 a 8... Diari Ara, de Rambla Catalunya, amb València.
Ara entenc per què portes 4 bolígrafs. Ara
El dia és llarg,
I tu, Sergi?
Doncs jo faig... per cert, que la modèstia del Jordi li hem pedit dir-nos on signarà ell els seus cafès, diguem, el seu cafè de cafès.
De 12 dugues... quan acabi d'aquí sortint, aquí a Mas Bernat, aquesta, de 12 dugues, i a la tarda, i després ho diré. Perquè a les 5 sí que sé que és a Francesc...
Sí, és que la tarda no...
El Cort Inglés a Francesc Macià, això segur, a les 5 de la tarda, i a les 6... Jo després ho dic, perdona.
No, res, jo a les 12 a l'FNAC, que no ho havia fet mai, aquí a la 1 a la parada de l'ANC Rambla Catalunya, a les 4 a la central Moritz, i a les 19 a la Rambla, a la parada d'Esquerra Republicana.
Va.
I, per cert, hi ha una cosa que em venia al cap ara. El Tacho Benet, amic
nostre... Sí, amic el Tacho, nostre,
Tacho obre una llibreria al costat de la llibreria de més de 1.000 metres quadrats.
Sí.
Vull dir que el sector deu estar millor...
Potser, on l'obre?
A prop de la llibreria Laie, obre un espai de més de 1.000 metres quadrats amb la particularitat que ell ha decidit, amb la decisió seva, que només ho farà en català perquè diu títols amb altres idiomes, em pots trobar tot arreu, i ell vol fer una gran biblioteca...
A prop de Laie,
amb títols en català.
De Pau Claris?
Sí, un espai de més de 1.000 metres quadrats.
Em sembla que és on hi havia la Ona. No sé si és
exactament
allà. Perquè em vaig parlar amb el Tacho i és una de les obsessions.
Correcte, ja et dic, de 6 a 7 a l'Impossible, la llibreria que hi ha Rambla Catalunya Provença, i de 7 a 8 a Bacus, que a l'estant que han posat a la plaça Catalunya tocant el portal de l'Àngel. No. Això ja queda dit. Aviam, he d'anar a la publicitat, un moment, però avui volem que algun dels oients tingui un Sant Jordi esplèndid. Pas que... Ai. Oferim la possibilitat que una persona s'endugui un lot amb 24 llibres. El llibre del Carlos Tanón, el llibre del Carballo, el Marc Artigau, el de la Mònica Usart, el de l'Albert Espinosa, el de la Kate Moss, el del Pepe Rubianes, a mi no me callen, que és els monòlegs aquells de Compromís i Vida Terrenal, el de l'Albert Casals, el del Gerard Quintana, el que ha fet el Màrius Carol, el Xavier Aldecoa, el Pablo Carbonell, el que hem fet amb el Marc Artigau, el de Lola García, el llibre de Lola García, el del Toni Muñoz, el de John Carlin amb les il·lustracions de l'Oriol Malet, el de la Bet Rodergues, els cafès aquest que comentàvem abans, el del Rafael Nadal, el de la Sílvia Soler, el del Sergi Pàmies, un llibre esplèndid que en castellà que es diu Los Asquerosos, del Santiago Lorenzo, el llibre del Francisco Ibáñez, el del Víctor Amela, el del Joan Roca. Tot això per un oient. Per guanyar aquest lot, res, un mail, concursmon@racu.net, ara mateix, concursmon@racu.net. Entre tots els mails que rebem, just abans de les 12, farem el sorteig d'aquest lot de 24 llibres de Sant Jordi. concursmon@racu.net, poseu nom, adreça, concursmon@racu.net, i podeu guanyar aquest lot de llibres. Són les 9, les 9 i 6, que no funciona les 9 i 6. A la Mònica Usart ha dit fa un moment que, no fot, que bueno, avui la temperatura és suau. Bueno, està tot li dient temperatura suau.
Depèn de si et mous o no. Clar,
diu, és que diu que 14 graus, està bé 14 graus
suau.
I tal. Sí. Des del Palau Robert de Barcelona, ara tornem.
El perquè de tot plegat.
9 i 10, moltes gràcies als oients.
Hola,
que han vingut
molt
hora.
Bon dia.
Hola, ui, què ella. Passa? Bon dia, ja està aquí, ja. Carai, la Noemí, un moment, Noemí, home. Un moment, dona, que està espitada avui també. No sé què dic. Em recordo no sé qui, d'ahir.
Ui,
ara en parlarem. Per cert, moltes gràcies als oients que han vingut a aquesta hora del matí, a les 9 del matí, amb aquesta possibilitat de plogims que hi ha i que estan aquí. Moltes gràcies per venir, reitero, a tots vosaltres que esteu aquí. Una, hi havia gent abans de les 8 ja es feien fotent cua per entrar. Aviam, dit això, el debat, hem de parlar del debat, eh? Em sap greu, perquè hem de parlar del debat. Ja només queden 5 dies. Només queden 5 dies.
I un altre debat.
Què?
I un altre debat.
Dos debats més.
Dos.
El d'avui i el de demà.
Correcte.
El de demà a Catalunya i el d'avui el que es fa a Antena 3 i la Sexta. Per cert, deixa'm dir una cosa. Allò que diu, no, és que aquesta campanya... Ahir va fer molt bona audiència, la campanya, el debat. Va fer un 35% a tot el conjunt d'Espanya i 32% a Catalunya, que això són resultats extraordinaris.
Moltes expectatives.
Diguéssim que ho havien escalfat.
Val, puc preguntar qui va guanyar i qui va perdre, segons vosaltres, si és que es pot dir d'aquests termes així? I ara ho valorem, i ho entrem a valorar. Sergi Sol, qui va guanyar i qui va perdre, per tu?
No sé qui va guanyar. A mi em va agradar particularment el Pablo Iglesias i em van desagradar els altres quatre. Em va desagradar el Pedro Sánchez, creia que no va ser capaç de donar resposta a res. Venim a conservar la pilota, que no li fessin cap gol. Els altres tres, amb aquella agressivitat que respiren permanent. D'altra banda, també la constatació que això de l'anticatalanisme és molt transversal, molt. Si permets una breu referència, l'altre dia parlava amb el Joan Carlin, suposo que no traeixo la seva confiança i explico el contingut d'una breu conversa de sopar. I em deia que ell ha acabat simpatitzant amb l'independentisme a Catalunya, no perquè sigui independentista, que no ho és, diu, sinó per l'agressivitat que denota en els seus amics, fins i tot progressistes d'Espanya. I em deia, es pot parlar de tot amb els meus amics progressistes, menys quan parles de Catalunya, perquè aleshores els hi surten tots els fantasmes. Ho explicava el Joan Carlin, i va arribar a dir una cosa, encara em va quedar més l'atenció, va arribar a dir, sou els jueus del segle XXI a Espanya. Sou exactament això. Carai. Vaig quedar sorprès que m'ho digués ell, no? Que no és independentista per res, si ja recordarà un dels seus llibres. I em va semblar molt significatiu ahir tornar a constatar que si veia el Sánchez, perquè també és veritat que el PSOE té a tot a casa seva, té amplis sectors, diguem que no manifesten aquest anticatalanisme, i sectors que sí, i en canvi les tres dretes, doncs, unides en aquesta obsessió malaltissa per Catalunya.
Gemma Nierga, per tu qui va guanyar i qui va perdre?
A mi no em va agradar gens Albert Rivera. No em va agradar des del primer moment, quan ja va treure el tema de l'índult, quan ja va tornar a treure frases que a vegades sembla una mica que, jo deia abans, que rossa la pallassada, no? De seguida busca el titular, que jo crec que no li funciona. Va treure tots aquells cartellets i la foto final amb un marc... Semblava que havia anat els xinos a comprar-lo. Em resultava inclús ridícul en algun moment. I qui va guanyar? Per mi, cap dels quatre em va agradar molt. Sí, deixa'm dir que em va agradar molt el Xavier Fortes. És un periodista
molt
que m'encanta. M'agrada
bé
que sempre s'acomiadi en gallec. I m'agrada la transmissió que va fer Televisió Espanyola del previ al debat. Penso que els hi va funcionar molt bé. Van estar dues hores retransmetent com arribaven els candidats. Uh-huh. Els hi va quedar bé, Rosa Maria Mateo els rebia. Per tant, potser donaria per guanyador tot el programa en si de Televisió Espanyola. I l'Albert Rivera, per mi, qui va perdre?
Lola.
A veure, jo crec que no va guanyar ni perdre ningú. I, sincerament, cadascú acaba dient que guanya el que vulgui guanyi. No? És que al final... Això és... li passa a tothom. Quan ve un debat, doncs està mirant el seu, com ho fa el seu, i en tot cas, si tens un dubte entre aquest o aquest altre, llavors sí que compares i pot guanyar un altre, però en conjunt no va haver-hi ni ningú que fes qualsevol cosa que el traies del debat, ni tampoc ningú que sortís molt ben parat. Jo crec que cadascú, en el seu àmbit, pel seu nítxol, va estar bé. El problema és que has d'obrir-te, has d'aconseguir més gent, has d'aconseguir arribar a aquella gent, doncs, que normalment no et vota o que s'ho està pensant. En aquest sentit, jo crec que el Sánchez va sortir viu, amb això ja en té prou.
Que és el que volia, jo crec, clar, que pretenia sortir viu.
Sí. El Casado, doncs, també va aconseguir una mica millorar la imatge, en el sentit de tenir una imatge més de presidenciable, que fins ara...
Més moderada, potser?
Sí, que fins ara la campanya, doncs, era massa estrambòtica, massa crispada, i va reconduir-ho. I va fer una mica un cara a cara particular amb el Sánchez, va passar olímpicament de la resta, només es va centrar amb el Sánchez, com si estigués fent un cara a cara. El Rivera, efectivament, va estar molt crispat i molt... molt agressiu, però és que ho necessita, perquè és que si no, ell necessita confrontar amb tots dos, amb el Casado i amb el Sánchez, perquè té fronteres de vot amb les dues parts. I, per tant, hi ha de sobresortir, perquè si no queda diluït en la dreta, en el món de la dreta, quedes diluït allà. I l'Iglesias, doncs, és pel seu... Només s'ha de centrar en un target molt definit de gent. La gent d'esquerres, que està pensant en el vot útil a Sánchez o en ell. I li van haver dir que no es preocupin. Els que votin Podemos tindran garantit que hi haurà un govern d'esquerres, que no farà... O sigui, que hi hauria un pacte, no? Que les coses aquelles del passat del 2015-2016 no tornaran. Per tant, cadascú per la seva parròquia va estar prou.
Per cert, ens envia una abraçada a tots, la Mercedes Milà, que ara que parlàvem d'ella i que no estava escoltant. Endavant, Toni.
Bueno, jo et diria una cosa. Abans de dir-te que crec que va guanyar i que va perdre, que tindria noms, malgrat que segurament mai un acaba de guanyar en aquests debats o de perdre, però et diré que aquesta que ha estat una legislatura, un mandat curt, on s'ha posat molt damunt la taula el discurs del feminisme, jo crec que ahir va perdre el feminisme perquè vam tenir imatges molt bèsties, de només candidats homes, només assessors homes, una senyora fregant a la... dues senyores fregant al plató, que em va recordar, aquella imatge del Papa Ratzinger quan va venir aquí a la Sagrada Família a consagrar-la, que al final tenies tots els bisbes, cardenals i al final les monges rentant tot el que era l'entorn, que et van dir, té una justificació, sí, mira, doncs tindrà una justificació, tindrà la seva explicació, però era molt lleig i ahir ho era especialment. Jo crec que el tema del feminisme hi va perdre. En aquest sentit, jo diria, qui va perdre dels candidats? Jo diria Casado. Per una qüestió. Bertín Osborne, entre ell i l'Iglesias i el Rivera, qui creieu que hagués votat ahir després del debat? Jo crec que Rivera, claríssimament. Per què? Perquè era el candidat més machirulo, per dir-ho així. És a dir, el més agressiu, el més de passat, sobredòsic. És a dir, jo crec que tenia una sobredosi d'actuació. És a dir, jo crec que ahir Albert Rivera...
Com sempre, per això.
Però és que ahir especialment, perquè crec que anava molt passat de voltes, que això per fer-te notar està bé, una cosa és fer-te notar i l'altra ser el notes. Fer-te'l notes, que pot restar-te seriositat i presidencialitat. Alguns números en què se'l veia especialment doncs hàbit de micro, de ganes de que interactuessin amb ell, excessiu, és a dir, massa excessiu. Una cosa és tenir les ganes aquelles de disputar i una altra fer el número, però Casado realment va passar molt desapercebut. I això en un moment en què tu no passes el teu millor tram de campanya, de vida, de candidatura, jo crec que s'hagués hagut de fer notar una mica més. En el cas de guanyador, jo diria Pedro Sánchez per una qüestió. Evidentment, a mi m'agrada molt més Pablo Iglesias perquè era l'únic que semblava que parlava normal, era l'única quan parlava de Catalunya deia coses mínimament raonables. No sé si això ho valoraran prou tota l'audiència a nivell d'Espanya, però potser una part del seu públic sí. Ho valorarem segurament potser gent que no l'acabarem votant, que era allò que deia en Roc en el seu dia, diu que el valorava molt bé a les enquestes i deia estimeu-me menys i voteu-me més. No? Doncs potser serà aquest cas. Però en el cas de Sánchez jo crec que va anar de Marrategui. És a dir, va anar amb un joc lleig, és a dir, anar retenint, és a dir, poc destacar, poc fer-se notar, però al final és el president del govern, és el qui defensa el títol, intenta no patinar, i jo crec que ho va fer tot mitjanament bé, ho va aguantar bé, excepte en el postpartit, que és molt important també, quan el tio ni va sortir. És que no va sortir ni a valorar.
Però per què?
Mira, perquè jo crec que li volen donar un aire presidencial que s'estan passant de voltes. És a dir, una cosa és que tu diguis, jo sóc el president i estic aquí dalt i vosaltres esteu aquí sota i us esteu disputant treure'm d'aquí. Una altra cosa és tierra llamando a Sánchez, tierra llamando a Sánchez, hola, què tal, baixi un moment, perquè, clar, s'ha de guanyar el vot.
Jo crec que és... dia de la Terra,
Exacte, ahir era el dia
de la Terra. Com es va recordar
sense venir a Tom.
Sense venir a Tom, per allò dels monòlegs, que, per cert, també va dir Pablo Iglesias, jo crec que de forma molt interessant, va dir, acabem una mica amb aquests monòlegs i interactuarem. Jo crec que Pedro Sánchez també pot pecar per l'altra banda de la sobredosi. Jo crec que Rivera ha pecat amb la sobredosi de la sobreactuació. Jo crec que Sánchez, si hi ha un moment en què sembla que estigui molt desconnectat, potser hi haurà gent que s'oblida que l'han de votar, saps què vull dir? Però en general jo crec que...
En Bernat te diu, qui et va agradar, qui creus que va guanyar, qui creus que va perdre?
Jo crec que hi ha un perdedor clar d'aquest debat, que és la ciutadania.
La ciutadania?
La ciutadania.
Ciutadania.
En primer lloc perquè, vaja, veus a quatre polítics claríssimament no preparats, no per presidir Espanya, sinó per presidir qualsevol país civilitzat de la Unió Europea. Evidentment, a nivell discursiu, ahir qui feia menys vergonya era Pablo Iglesias. Però sí que veiem, va ser un debat molt útil, perquè jo crec que veiem dos tipus de candidats que s'han ordit en uns moments molt concrets, que són els que vivim. Primer, un candidat que s'ha fet de la televisió, que és Albert Rivera. És a dir, és lògic que Albert Rivera, en el món de l'accés televisiu, guanyi, És a dir, Albert Rivera pràcticament va fer l'impossible en l'espai que tenia. És a dir, li va faltar treure un conill, li va faltar treure un drac màgic, és a dir, amb l'espai que tenia, més cartolines, més mandangues, no va poder treure.
Li va donar, recordem que li va donar una cartolina a Pedro Sánchez, que tothom, jo crec que tothom va pensar...
Ara tirarà.
No, no, és a dir, va ser un debat, de, perdona, Bernat, de molts detalls, que és, molts vam pensar... Què faria Pedro Sánchez amb aquell, cartell? Vaig dir, què fotrà ara Pedro Sánchez? I va fer una cosa molt curiosa, que és agafar el cartell i, en lloc de dir, li torno, va agafar els seus papers i allò típic de, ho col·loco sota.
Bueno,
i ja està bé,
A temes pendientes.
Està bé,
és el que es coneix com temes pendientes. I després hi ha el candidat que suposa aquest paradigma televisiu de Sánchez, que és el candidat que no diu res. I Sánchez creu que amb la seva pura presencialitat soluciona tots els problemes. I després, finalment, una imatge exterior al debat que crec que és bo que comentem, perquè ara veig que tothom té majordom a casa.
Per què?
Com?
Per què?
No, ara... Es va indignar tothom perquè les senyores netejaven.
No era lo de les senyores,
no,
però la imatge era molt bèstia. Jo crec que tot eren candidats. Això pot passar, no és la primera vegada. Tot eren assessors, és a dir, hi ha un moment, tu fixa't que amb l'escenografia fins i tot hi ha un moment en què ells arriben al faristol i llavors automàticament fa que passi un assessor de cadascun d'ells que els hi porta la carpeteta amb els papers que han de dir, i fan com una mica de coaching últim, que és teatre pur, és a dir, com tot el que és el que és ahir, és a dir, perquè no li estan dient res, evidentment que li han de dir en el minut previ o els segons abans, no? I jo crec que la imatge era lletja des d'aquest punt de vista, no? El paper de la dona inexistent en aquest moment, excepte per una cosa que l'hem conegut
sempre. Per això et dic, Toni, que tots els hotelers, els particulars que s'indignen, suposo que deuen tenir un 50% de majordoms.
Jo crec que no s'han indignat.
En la seva plantilla.
Ja, ja. Tian Riba, vols dir alguna cosa? No, qui et va agradar i qui no et va agradar?
Clar, això és molt subjectiu. A mi qui em va agradar més és Pablo Iglesias, però ja han dit que això és una qüestió subjectiva. Llavors és molt difícil dir que he guanyat el debat. En tot cas, qui no el va perdre és Pedro Sánchez, que crec que això és molt important, perquè és qui lidera les enquestes i, per tant, diguem-ne, d'aquest primer round em va sortir bé. Però jo volia afegir una cosa al que diu el Bernat sobre el fons del que van dir els quatre candidats. No sé si us ho veu fixar, però a la primera ronda, quan havien de parlar d'economia, de propostes fiscals, etc. Van fer, crec que, dues o tres rondes, però dues segur. A la segona ronda s'estaven repetint ja. Un amb els autònoms, l'altre es repetia amb el tema de la progressivitat dels impostos, és a dir, no tenien gaires propostes. I això els hi passa en qualsevol àmbit sectorial. Quan es va animar el debat? Quan va sortir Catalunya. Llavors, la sensació com a espectador, almenys vist des de Catalunya, o molt subjectivament vist per mi, és pensar, hòstia, deixeu-nos en pau. Si només sou capaços de discutir quan parleu sobre Catalunya i no sou capaços de discutir quan parleu de les polítiques que afecten a tots els ciutadans i afecten el benestar de la gent, aleshores, hòstia, sisplau, no sé, aparteu-vos o... Dic això perquè crec que és important, també. O sigui, no és una qüestió només de pell, de dir, no, serà important a l'hora de definir el resultat d'aquestes eleccions. Et poso un exemple, Ja ho sé que és molt subjectiu i alguna vegada n'hem parlat, Jordi, a micro tancat. Aquest cap de setmana parlava amb un amic que té una família, que ell em deia, que la meva família, pensa que la meva família, això de Vox és res, O sigui, la meva família és... franquista, però franquista, eh? I jo sóc de dretes. I em va dir, i saps què em passa?
Que no sé votar.
No, que no podré votar cap partit de dretes, que hauré de votar a Pedro Sánchez. Llavors, aquesta qüestió de Catalunya, la manera com estan afrontant, sobretot els partits de dretes, el tema català, farà, o pot fer, i això de moment ho estan reflectint en les enquestes, que hi hagi un aflorament de vot prestat cap al PSOE, perquè tota la qüestió aquesta de la crispació que hi ha en Catalunya, que ara ja és artificial, quedi pacificada.
Mira, la filla de Lola, només un tema
que
l'apunto aquí, fixeu-vos en un detall que també és símptoma del que va passar ahir. Ningú ha tret fins ara el Tian Riba al final, Vox. Que és molt simptomàtic. Que hem estat tota la campanya parlant uns molts més que uns altres de Vox, i en canvi, ahir, pràcticament ni se'n parla, ho treu Pedro Sánchez.
És quan es veu que al Sánchez li hagués agradat moltíssim el
debat. Efectivament.
És quan veus realment que això era molt útil per ell. No, del tema català, a mi el que em va sorprendre més és que no va sortir res del programa de cap d'ells sobre el tema català. Per exemple, el 155, ningú ha parlat del 155 i ho porten en el programa. No van parlar absolutament de res del que diu, i el Pedro Sánchez tampoc, ni de la reforma constitucional, ni de res ni d'aprofundir l'autogovern, de res de... O sigui, el programa no hi era en el tema català, només hi havia una cosa, que era l'odi representat a la figura del president Torra. O sigui, això era el Torra cap allà, el Torra cap aquí, però...
Torra supremacista,
sí,
pam,
res més, no van parlar absolutament, no sé si és que realment els del 155 no tenen ganes d'aplicar-lo, per molt que diguin, o és que el volen aplicar però no volen dir-ho, o la reforma constitucional...
Lola, jo et volia preguntar, tu creus que tot això que nosaltres ara estem comentant aquesta nit, perquè anem a recordar que avui se celebra un segon debat,
sí.
Com la segona part del partit...
Correcte.
Tot això creieu que ara mateix aquests polítics i els assessors estan...
estan fent la moviola, la moviola del partit.
I avui què passarà, Lola?
Estan veient una altra vegada.
I tot això, d'alguna manera hem de pensar, per exemple, jo no puc comprendre com uns polítics que tenen aquests assessors, que Toni, tu deies, és un teatre, però bé que els hi diuen com ho han de fer, com han de parlar. Per què miren a càmera quan... el
haurien de mirar-se entre ells.
Els hi parla. Per què no es miren entre ells? Això és una estratègia i creieu que funciona?
O per què diuen mira el silenci quan està sonant la música?
Bueno, ara parlarem d'això també.
Que és la niña de Rajoy.
Perdona, no, un moment, que això és una pregunta per tu.
Sí, alerta.
Que has estat... Com en dieu això, que és molt...
Spin Doctors.
Spin Doctors.
Jo els estudio, sobretot. Aquí
els
Spin
Doctors. Per cert, hauríem d'explicar molta gent què són els Spin Doctors.
Són els assessors de comunicació i estratègia que tenen els partits, que en el món anglosaxó, des de fa molts anys, com tant en altres coses, ja han anat una mica pel davant.
D'acord. Ningú... Una pregunta. Qui és l'Spin... Per exemple, qui és l'Spin Doctor d'Albert Rivera?
Mira, Albert Rivera hi tenia amb ell el Fernando de Páramo, que és un diputat al Parlament de Catalunya, sí. I que és el director de comunicació de Ciutadans i cap de campanya. Val. És a dir, ahir els veies amb ells.
Val. Una pregunta, tu que també domines d'aquest tema, dels Spin Doctors.
Sí.
És una pífia de Fernando de Páramo no saber que si parles de silenci no hi haurà silenci perquè al minut final hi haurà música?
Mira, ho comentava abans d'entrar. És una pifiada per què? Perquè d'aquests debats se'n calcula gairebé tot. Però estem parlant de que en molts casos discuteixen sobre la temperatura del plató, la il·luminació, a les entrades, sortides, els plans, els contraplans. És a dir, tu fer-li el gag aquest, és a dir, el moment aquest sobreactuat, és a dir, torno a la sobreactuació, un punt d'actuació, d'acting, el tenen tots, el tenim tots els que parlem en públic o que ens presentem davant d'una audiència.
Sí.
El problema està en la sobreactuació, és a dir, quan es veu molt explícit que estàs interpretant, perquè llavors perds el més important que té un polític, que és la credibilitat.
Toni, és que per tant, l'emoció, buscava l'emoció, sí, que és una cosa que a la tele, si tens el punt d'emoció, allò arrossega moltíssim.
Però mira, Lola...
Però si et passes...
Mira, Lola, sobretot si queda molt explícit el teatret. És a dir, és com el Mariano Rajoy i la niña. És a dir, allà enmig la niña que pintava. És a dir, i a més el Mariano no te'l veies pensant en una niña que quan sea mayor... Era obvi que algú li havia dit que ho digués. I en aquest cas, amb el silenci, va passar igual.
Feia molta por, allò.
Feia molta por la niña de Rajoy. I jo crec que ahir feia molta por veure el Rivera assenyalant aquí com el sostre, com jo, que el so que sona, que no sona real, un silenci, i que no hi havia aquest silenci. Jo crec que això el va restar...
I això ho va fer dues vegades, Toni, que la segona encara va quedar pitjor.
És un error del seu equip i és un error de vegades... Jo sovint dic que la culpa, en aquest cas, la responsabilitat gran és sempre del líder.
I perquè... tu, que també ho has estat, deixa'm preguntar-te, que gairebé consultes una entrevista. Si et digués quines pifies ahir vas veure d'Spin Doctors, quines diries? Una, aquesta és evident...
Jo crec que una aquesta és evident, jo crec que una altra evident, jo crec que és quan Pablo Casado mirava a càmera...
Que mira
no, sí, mirava dalt, al sostre, quan deia, aquí li deixaries als fills, no? És a dir, aquí li deixaries, mires al sostre, m'agrada molt avui com comentaven en la contracrònica que la dieu a ti, no? És a dir, perquè clar, és a dir, si tu quan estàs dient això no mires a càmera, no m'estàs transmetent. I jo crec que Pablo Iglesias va passar de Constitució. És a dir, Pablo Iglesias, està bé que diguis, jo no sóc el papus, no em vinc a trencar Espanya i tal i qual, i la Constitució per mi és un referent, però clar, és que semblava que tenia un missal i que l'anava traient cada dos per tres i que era el més constitucionalista de tots. En el cas de Pedro Sánchez, això, la tierra llamando a Pedro, jo crec que està bé que es doni aquell aire de que jo sóc aquí perquè hi he de venir, però segurament es passa amb la dosi, amb això també.
Sí. Val, perdona, que el Sergi Sol que demana la paraula també, Sergi, i després el Bernat, eh?
Jo, d'entrada, a mi em sorprèn que sorprengui que el Rivera sobreactui, perquè jo crec que sempre sobreactua, per tant, no és cap novetat, en la seva línia. Però a mi, del que més em va sorprendre, de fet, el que més em va decebre una vegada més, és que el Pedro Sánchez sigui incapaç d'oferir res, de fer-se valer, l'única cosa que ensenya sempre apunta, assenyala uns que són pitjor que ell. I aquest, és allò de si no veig, es torna, no? Aquesta incapacitat a mi em dol, em sembla fins i tot pobre macabra i grotesca en algun moment, no? De fet, per això mateix ahir el Pedro Sánchez va trobar a faltar, i a més ho va trobar a faltar a Vox, i per això Pedro Sánchez constantment té aquesta necessitat de fer-se valer davant del Trifachito. Ahir, per exemple, va haver un moment que va apuntar per desqualificar-los, no? Va parlar del trio de la plaça de Colón. Home, que aquí encara ens en recordem del Cuarteto, quan es manifestava l'Iceta, allò de diuen allò de dime con quién bailas y te diré quién eres. Però, senyor, en qui estava vostè a Catalunya? En qui ha estat permanentment durant tots aquests mesos? En qui s'ha manifestat vostè al carrer? Per tant, quan ell apunta segons quines coses tota vegada, que torno a insistir que el PSOE té amplis sectors que són perfectament intercanviables en Ciudadanos, d'altra banda, una altra incògnita que ahir em va quedar per aclarir, que hauria estat bé saber-ho. Jo crec que és la gran incògnita. Pactarà o no pactarà el Pedro Sánchez amb Ciudadanos si en té necessitat?
No,
ahir no ho va aclarir. No. I per tant, aquesta és una de les grans incògnites que m'agradaria resoldre. Estaria bé que ho sabéssim.
Hi ha dos temes que no va aclarir. Un i l'altre és el de l'indult, que tornarà a sortir avui. Ell s'escuda i tornarà a repetir-ho avui, en què fins que no hi hagi sentència, aquest no podem
silenci,
dir.
Aquest silenci sí que és molt significatiu.
És molt significatiu.
Dir, no vol parlar de l'indult, no vol dir allò de no és no.
No és no, no va dir-ho.
Però
no,
tampoc va contestar.
És que està dient un sí.
I no estic fent de Cayetana.
Un instant, Bernat.
Jo diria que una de les imatges que em frepa més quan veig aquest debat és que estem normalitzant democràticament certes absències de veu en els debats. Per exemple, ahir es va parlar una bona part de Catalunya i de l'independentisme, i allà no hi havia cap independentista.
Clar,
i això és una cosa que la diem moltes vegades, però jo diria que fins i tot l'estem normalitzant. De fet, tant és així que tu escoltaves aquell debat quan comença a caure quatre gotes.
Sí, perquè s'obre el paraigua una altra vegada aquí al Palau Robert. Això. Ara és quan ha de venir més la gent encara.
Exacte. Com més calor, més l'aigua s'esvairà més ràpid. Doncs, a part d'aquesta absència que normalitzem, és a dir, que es parli d'algú que no té veu, del mateix moment que ens escandalitzem quan quatre homes parlen del que senten les dones, de les polítiques de dones. Doncs pel mateix motiu, especialment la progressia espanyola, s'hauria d'escandalitzar de que es parli d'algú que no se li deixa parlar. Després, això em sembla extraordinàriament greu. I després, l'independentisme és necessitat com un ionqui per part, per exemple, del senyor Rivera i del senyor Casado. És a dir, un marcià no veu aquell debat quan es parla de l'independentisme i creu que a Catalunya, bueno, hi ha hagut no una rebel·lió, la cosa més bèstia. Parlen del Torra, és a dir, parlen del Torra com si fos, no sé, Bin Laden.
Sí, sí.
I tu dius, hòstia, aquests tios han fet una revolta popular, han omplert els carrers, han ocupat els... I dius, home, escolti, no van així, si vostès ho van guarir amb un 555, allò, diguéssim, moderat, etcètera, etcètera. Per tant, tu veus allò i penses, no, és que els que necessiten la rebel·lió són ells. Són ionquis del procés. Bueno, és a dir, qui no vol acabar amb el procés és el Rivera,
mínim,
perquè si no, no té res més a dir.
Com a mínim els polítics, Bernats, però jo ahir era, si fos càntabre, si fos d'extremeny, si fos andalús, si fos... Jo m'hagués cabrejat molt amb ells, especialment quan parlen del bloc territorial. És a dir, van parlar només de Catalunya. La resta d'Espanya no existia. És a dir, i per tant, jo crec que això té un punt també de que és evident que és el tema que dona més joc, és evident, és un tema que també t'obliga...
És una crisi d'estat impressionant.
Però fixa't, és el tema més important, però que, com dèiem abans, no han aportat gaire de fons. De la resta de temes, que l'economia en principi també és important, realment no hi havia molta xitxa, molta teca, que és un dels temes que jo vaig trobar a faltar. Amb aquestes coses no em vull posar nostàlgic, ni dir que, com deia la meva iaia, que no queden polítics com els Dantes. És a dir, ja no queden polítics com els Dantes. Però jo no diré això, però sí que és veritat que el nivell arriba a un punt en què et preocupa, perquè realment no diuen gaires coses de calat. A més, es passen les xifres pel forro, perquè diuen un diu una cosa i l'altre diu l'altra. Casado i Pedro Sánchez, per exemple, a propòsit de les pensions o a propòsit de X, i es queden tan amples. És a dir, i treuen els gràfics, que és horrible el moment gràfic també, que total no te soluciona res, perquè la gent...
Bueno, els gràfics, això dels gràfics també...
No es veuen, només bé.
Em permeteu un segon, queden a la publicitat i de seguida tornem i parlarem també, la gent Manier que m'ha demanat la paraula, també al Toni Ari li vull preguntar per tema dels cartellets. Prou cartellets. Ara en parlarem també i demanarem a la Mònica Usart també que tornem una altra vegada, perquè primer de tot, moltes gràcies a la gent que està aguantant això, perquè ara plou. Moltes gràcies, de debò, a tothom que està aguantant aquí sota la pluja, per l'amor de Déu.
El perquè de tot plegat.
Aviam, són les 9 i 41 minuts.
I estem nedant.
Un moment. Un agraïment de debò. O sigui, això és com tot a la vida. És a dir, hi ha oients i oients.
Sí.
Ja està. i la majoria d'oients són meravellosos.
Però perdona, hi ha Jordi Ramos i Jordi Ramos, perquè el Jordi Ramos li està aguantant el paraigues.
No m'aguantis paraigues a mi, no fotis. Una cosa, deixa'm dir. Hi ha oients i oients.
I després hi ha això d'avui.
Exacte. I després hi ha Champions League, però en 6 Champions seguides, sí. Que és aquests oients que hi ha aquí, que estan aguantant. De cop i volta ha fet patam! I ha caigut un xàfec.
Sí.
Un xàfec, aviam.
Un aplaus.
La pregunta és... És a dir, hi ha hagut un moment que plovia tant que ens hem mullat nosaltres que estem sota cobert.
O sigui, ens estem mullant, si jo crec que és un present.
Ens estem mullant, jo crec que encara sí. Plou o no? Sí. Encara plou molt o no?
Sí, plou molt.
Plou molt encara. Menys que abans.
La professió de tertúlia.
Mònica Usart.
Hola.
Hola, mira la Mònica Usart. Hola, diu. Què, aviam, això és allò que ens has dit que fins les 10 o així?
Sí, he posat hora que no hauria hagut de posar hora. Però bé, hauria de dir mig matí i no arriscar-me tant amb les hores. Però sí, tu te'n recordes que a primera hora m'has dit allò del xirimiri? T'he dit, home, no, un ruixat. Més cara i ull sí que podria caure. Doncs són aquests els ruixats que estan caient ara mateix. Ho estan fent al barcelonès, com esteu experimentant vosaltres mateixos. Al Baix Llobregat, també al Vallès Occidental, al Bages, l'Alt i al Baix Empordà, també cap al Gironès, Pirineu i Prepirineu de Lleida. No, tenim tota la zona de comarques de Tarragona, també força punts de la Catalunya Central i del Pla de Lleida, on no hi plou. Però la resta sí que tenim aquests ruixats més aviat dispersos. Havia dit 9-10 del matí anirien marxant aquests ruixats de les comarques de Barcelona, potser deixem un mig matí, però a partir de llavors quedaran concentrats sobretot cap a les comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu, que això sí que es manté igual que dèiem abans, i a la resta quedarà un dia de cel mig ennuvolat. Per tant, em costa posar hora.
Mònica, estic experimentant fred.
Sí.
Clar, és que penseu que quan plou... Aquesta aigua que cau al terra s'ha d'evaporar d'alguna manera. I com ho fa? Doncs amb aquesta escalfor que teníem, amb aquestes temperatures més altes, doncs ara s'inverteix en evaporar aquesta aigua i aleshores, un cop ha plogut, la temperatura recula per culpa d'aquesta situació. No ho sembla bé. Doncs això, jo deixaria, més que dir hores, doncs deixaria el mig matí. I llavors, a partir de llavors, aquestes pluges...
Perquè ens entenguem. Qui vingui aquí al Palau Robert, que tindrà molt mèrit, tindrà molt mèrit, no sabem fins a quina hora.
Sembles el de la Guerra de les Galàxies.
Sí, no? És que va ser un matxet que puja.
És que no tinc paraigua. Sembla un Jedi.
Però has de fer un fake news. Digues que repartim xocolata amb malintros.
Jordi, és el primer any que us plou.
Sí, és el primer any que ens plou. Sí, en portem 6, el primer any que ens plou. Que ens plou d'aquesta... Vaja, no sé si algun dia va caure 4 gotes. Ara hi ha hagut un moment que... Jo crec que ara, pel que veig...
No, Jordi, qui ets? La Lola García i jo estem quedant xopes. Ella no, però té paraigües. El del Ramos.
Mira, i el Sergi Sol també.
Però tranquil·les, que a la pantalla han dit que és...
Val, una mica, però no gaire. Val, Mònica, vols dir alguna cosa més?
No, ja està. Que vindré aquí jo a les 11, per si em voleu dir alguna
cosa. Sí, vindrem a dir alguna cosa. Sí, sí.
A mig matí vindrem.
Vindrem a mig matí.
Això, un cop hagi parat, ja vindré.
Efectivament. Vinga, fins ara, Mònica.
Fins ara.
Val, on érem? Perdó, eh? On érem?
El debat.
Qui? Sí, el Sergi Sol. Sergi Sol, endavant, Sergi.
Les cartolines. Jo insisteixo, sense voler, diguem, contradir el nostre espín d'ordre de referència, el meu amic Toni Aire. És que em diu coses d'aquelles com que li sorprèn que no es facin propostes i que com se sentiran els votants d'Extremadura. Home, jo crec que si el Trifachito parla de Catalunya és perquè això mobilitza, perquè això és un cap de votant. I després, no oblidem que Extremadura, amb la taxa més alta d'atur de tot l'Estat, amb un atur juvenil desbocat, amb un índex de pobresa bestials, amb el ràtio de funcionari més alta d'Europa, el seu Parlament es va dedicar a fer coses com aprovar l'aplicació d'un 155 a Catalunya. Cosa sorprenent. Si ho fan, és tal vegada perquè hi ha un tipus de públic, dissortadament, no vull pensar que no és pas majoritari, però hi ha un tipus de públic que se sent molt atret per aquest discurs, i que aquest discurs capta vots, perquè aquest és el discurs que dia rere dia fa servir el Casado, l'Albert Rivera...
Però a mi em sorprèn, Toni, em sorprèn que us sorprengui que es parli de Catalunya.
Això anava a dir.
És a dir, jo crec que és un greu problema que té el país.
Jo crec que igual que ahir el Rivera va abusar de tot, jo he abusat de la ironia, i no s'ha entès. És a dir, jo venia a dir que Home, que era per ofendre's, és a dir, que no parlin de tu en un debat on estan elegint el teu president, però és evident que entenc que...
I que és un dels grans temes dels que han de parlar.
Tema, sí, és el gran tema que han de parlar, però fixa't...
Si vols estar sobre la taula,
sí, però fixa't que era un bloc en el qual només van parlar. Model territorial de Catalunya, és la proposta federal, per exemple, que en algunes ocasions hem sentit d'algunes formacions polítiques. És veritat que al PSOE se li ha notat tradicionalment que és federalista, tant com que és republicà, però el tema... Ahir, en teoria, ell té un model diferent. Pedro Sánchez té un model diferent d'Espanya. Sí. En el seu dia va parlar d'això. En teoria el té. No sé si, hi creus, si l'ha explicat...
Té un model com jo tinc un model de dieta i fins que no l'apliqui...
I no l'aplica, no l'acabem d'aplicar mai. Doncs això. Doncs el tema, jo crec que no em va sorprendre, com tampoc em va sorprendre, i fèiem la conya abans, de les cartolines. És a dir, és un tema tan desfassat, tan antic, tan carrincló, tan que despista, que no aporta res, que ja esperes que no ho treguin.
Però, qui ho va treure ahir?
Casado i Pedro Sánchez,
i especialment
Rivera, bueno, que no va treure, per exemple, el bolso de la Mary Poppins, el que portava allà dins.
Toni, però... això deu ser un copy-paste, si em permets l'expressió del Twitter. És a dir, jo crec que els polítics s'han acostumat tant a la dinàmica de l'ocurrència i també de l'adjuntar fitxer, que si no els hi deixem adjuntar fitxer... Jo crec que seria interessant... Fa setmanes ho pensava, ara que jo m'estic quitant del Twitter una mica.
Ah, sí?
Pensar què farien els polítics sense Twitter un o dos dies. És a dir, els missatges s'estan... Sí que és cert que estan arribant molt més fàcilment a la gent i molt més ràpidament, però també s'estan decebonint molt. És a dir, s'estan banalitzant molt. És a dir, si ahir Pedro Sánchez hagués tingut una solució política per Catalunya, potser, un, no hagués tingut temps per explicar-la, i dos, potser si l'hagués explicat i hagués estat
seria
bona...
Seria massa complexa com per explicar-la.
Sí, però fixa't, quan nosaltres ja entrem en aquesta dialèctica de... no es pot parlar d'això en un debat polític perquè és massa complexa, estem ja assumint...
que la dinàmica
és absurda i, per tant, que millor no fer-los, perquè si al final acaba simplificant i banalitzant...
Al
final a la gent no li pot servir un plat massa bo perquè no se'l menjarà. Estem assumint que els ciutadans ens estem convertint en idiotes que només acceptem consignes. I
Lola,
és una desgràcia.
No, que va haver-hi algun moment en què, efectivament, el Pedro Sánchez no va explicar la seva proposta per a Catalunya, però és que el Rivera la va resumir en votem Espanya sí o no.
Sí, sí.
Volem Espanya sí o no. Què vol dir, volem Espanya sí o no?
Me duele España, va dir, no? Va dir, me duele España.
Me duele España,
yo quiero un presidente
votem
y me duele España.
España.
Lola, i a tu et sembla que quan el Rivera treu el tema dels ERES d'Andalusia i li planteja Rajoy va dimitir per la sentència de la Gürtel, vostè dimitirà si hi ha sentència amb els ERES, allò va quedar a l'aire.
No, perquè allò va ser una justificació del seu pacte a Andalusia.
Però va quedar
és la seva manera de justificar.
Va quedar a l'aire i tornarà aquesta nit.
I va quedar mal contestat, perquè jo sóc Pedro Sánchez.
Molt
clar,
mal contestat.
Que si ho mires des de casa sempre ho és més fàcil. Clar, és com el saber-hi ganar, que tu encertaries gairebé tot sempre, però perquè no estàs a plató. Però jo li hagués dit, Pedro Sánchez, escolti, quan va començar això als ERES jo és que anava a P3, és a dir, que no hi era, en canvi el senyor Mariano Rajoy...
Sí, però
Mariano
Sánchez no va estar hàbil, perquè no va...
Com en general.
Però com tu dius, des de casa és com el passapalabra, que ho sabem tots.
És que es demostra perquè no volia els debats.
Sí. No és una llumanera dels debats, tampoc, ni del respondre preguntes.
I després
tampoc
es demostra una cosa que abans l'hem tocat de passada, però que és gravíssima. Un dels sponsors de Vox a Espanya ha estat el PSOE.
Sí, sí.
És a dir, qui més en especialment les cadenes dites d'esquerra. I en especialment també cal dir, perquè cal fer l'autocrítica, TV3, on els responsables de Vox pràcticament sortien més, per exemple, que els responsables de les primàries de Catalunya.
Però tens raó, llavors, Bernat, perquè Twitter ahir pràcticament ni se'n parlava de Vox i el Pedro Sánchez sense nomenar-lo.
El president d'un estat de la Unió Europea, la majoria dels quals o són governats per l'autodreta o si hi ha uns governs mínimament centrats no les volen ni en coalició, va exigir... Després va perdre aquesta aposta, però va exigir que un partit d'ultradreta que no té representació al Congreso estigués en un debat. Això, un president de França, d'esquerres, no ho fa ni boig.
I com que no hi era,
ni boig.
El va invocar, va fer igual que la Susana que
va
fer fa 4 mesos, fa una estoneta, a Andalusia. És a dir, que feia que de Vox i de Bascal com el candidat de la Ouija, és a dir, perquè no hi era, però l'invocava. Manifesta't. Si no hi ets, però manifesta't. Llavors, què passava? Que ell parlava bàsicament d'ultradreta, no? Parlava de la dreta i de l'ultradreta, i aquí hi havia la possibilitat de desmarcament que jo, dit lo qual, Ciutadans no acabava de fer, però tampoc el senyor Pedro Sánchez feia respecte a Ciutadans que pacta amb aquests senyors d'Andalusia. És a dir, és com una cadena. Qui va estar hàbil? Pablo Iglesias, quan li va preguntar un parell de vegades sobre això, Pedro Sánchez no va contestar, després d'intentar-li fer Pedro Sánchez una abraçada a l'os a Pablo Iglesias, dient-li que, escolta, ha sigut un soci fidel, etcètera, etcètera, com dient, bueno, tal i tal, pots votar-nos a tots.
Sempre que es diu allò de que la ràdio és màgica, avui s'està demostrant, perquè al nostre voltant està passant
coses,
de tot.
Passen coses,
darrere el vestit li estan posant uns fàstics.
Sí, em recordo les èpoques, la gent la de nens que estan posant, sí, pobres, s'estan posant aquí...
Però nosaltres, Jordi, anem parlant...
No mullar, que només falta... Em recordo molt els teatres de quan era petit, de Calonge, que sortien les putxinel·les.
I anem parlant com si res, no, Jordi? Nosaltres com si no...
Antibales que els hi posen els dictadors americans.
Jo sempre dic que els oients se'ls ha d'explicar tot, és a dir, plou. És a dir,
plou molt.
Plou. Ara jo crec que plou...
Ara menys. Sí, em diuen que menys.
Plou poc, però plou que plou.
Sí. No, com era allò, plou poc.
Esté,
però per el que plou...
Si ho dius, digue-ho bé.
Plou, plou.
Aviam una cosa, aviam, espera't un moment, endavant, Pompeu.
Com era, Tian?
Que avui fan un sense ficció dedicat al Pompeu Fabra.
Jo crec que és...
Plou poc.
De ploure, plou poc, però per lo que plou...
Pel poc que
plou... prou.
Sí, més o menys.
Vols dir?
Sí. Vols dir? Prou,
sí,
Tian.
Jo no, Gemma. Jo dic,
plou poc.
Gràcies.
I un aplaudiment a Tian Riba.
L'únic aplaudiment que he arrencat del públic, eh? I això me porten paraigües a la mà, eh?
Escolta'm, com no vols que aplaudeixin amb els peus, com vols que aplaudeixin?
Ah, però a mi van aplaudir, tot i el paraigua.
Ah, noi.
Ara hi ha aquell moment també de les reunions familiars, quan comença a ploure, i busquem als mediterranis excuses per dir que ens agrada, en el fons, que plogui.
Sí.
Ai, que els pantans estan molt buits.
No,
així ens quedem a casa.
Avui
fa molt temps que no juguem al Trivial. Saps aquelles reunions?
Sí, però avui
fa temps que no.
Eh?
I és, almenys és bo perquè estem junts i podem parlar.
Sí, i va bé, perquè, escolta, hi ha molta contaminació.
Exacte.
Per això.
Sí.
Però ens feia tanta il·lusió anar a firmar.
Però escolta, firmaràs igual. Però escolta, firmaràs igual. I he sentit la Mònica, i tant. Firmaré igual.
Mig matí ja està.
Ja està.
Ja ho tenim.
Un moment, que falten 8 minuts per arribar a les 10 en punt del matí i tornem de seguida aquí al Món RQ. Ja per anar acabant, no és una cosa, només una cosa. Del debat d'avui, no sé si espereu alguna cosa. Del debat de demà? És que no parlem del debat de debat. És a dir, ahir hi havia un debat a nivell de tot l'Estat, però falta el debat de Catalunya. Això, el debat de Catalunya, significarà alguna cosa més... Sergi?
Com a mínim serà un debat més plural que no va ser aquest darrer. Deixa que fas un petit esmena. Jo sí que crec que Vox tenia una consideració, una justificació. El problema és que jo no sé quina justificació va tenir per posar aquells quatre ahir. Per exemple, hauria estat una tria possible qui tenia grup parlamentari. No es va decidir una altra tria, que es va decidir quatre candidats concrets. Vox, a totes les enquestes, a totes, no només té representació, sinó que a més en alguna apunta a desbancar Ciudadanos del tercer lloc.
Sí.
Per tant, lo de Vox no és un fenomen casual, no és que estigui a punt d'entrar o no entrar, no.
Però Sergi, llavors que es canvi la llei,
Vox...
que es canvi la llei electoral
i
es digui...
Si el que jo demano és un criteri, jo el que dic és quin criteri es va fer servir
ahir. Perquè
si el criteri hagués estat grup parlamentari, com he estat en algunes altres ocasions, que s'havien fet debats, escolti, doncs quin és el criteri? Pots estar a favor o en contra, però hi havia un criteri que era grup parlamentari, no? Podia tenir sentit o no. I això, a més, hagués possibilitat que hi haguessin altres veus, per exemple, basques o catalanes, en aquell debat, no? I això no va succeir. Però lo de Vox, home, lo de Vox no és un fenomen, diguem, modest. Lo de Vox és un fenomen, com s'ha vist a Andalusia, potent. I lo de Vox, a més, com totes les enquestes apunten, no és que entra, que tothom dona per fet que entrarà. Afortunadament, la majoria d'enquestes diuen que no sumaran, però que entrarà, sí, que donen per fet que entrarà. Però és que, a més, alguna enquesta arriben a dir, i la Lola potser que també té enquestes o coneixement d'algunes enquestes...
Algunes diuen, efectivament, que Ciutadans podia ser tercera... Perdó, que Vox podia ser tercera força política. Efectivament. Aviam, deixa'm dir una cosa.
I a més, cap dels partits proposa res per aturar això. Vull dir, sobre el tema català es parla, però sobre el tema del creixement de l'ultradreta, que és un problema
l'alimenta com a perill i la dreta l'alimenta com a futur soci per blanquejar i per pactar com a Andalusia. I després plorarem. És a dir, després d'aquí una setmana sortiran molts paios i paies que han promocionat a Vox i diran, heu vist la ultradreta, quina pena. Tios, si els teníeu cada dia als vostres platós.
Ja ho vam fer Andalusia.
Un moment, que són les 9:55, un moment a la publicitat. Escolta, hi ha hagut gent que s'ha picat. amb aquell la Nierga. Aquests són els oients, perquè aquests són els bons, perquè... I llavors han començat a arribar gent.
Que estem repartint malint.
Ara n'hi ha molts, molts, n'hi ha molts.
Paraigües, un 90%, i gràcies als oients que no tenen paraigües.
Una pregunta, feu-me així, plou molt o no? Què passa?
Ara torna a ploure molt.
Agressió.
Que en cauen els putxinels a sobre. Prou, xa. Ara plou, plou. Sí, en diu,
ara ja, més, ens diu un senyor, ara torna a plou, senyor diu, ara més.
Ara més, ara més, ara més. Un moment, que ara tornem. De seguida hi acabem la tertúlia primera, després col·locarem aquí el Rafael Nadal, la Sílvia Soler, el Marc Artigau aquí al Món Arracut, després arribarà el Carlos Tanon, posarem música Oques Grasses d'aquí a mitja hora aproximadament, l'Helena Gadel i la Nerea Rodríguez, i després l'Òscar Dalmau, el Francisco Ibáñez, els Catarres a tocar de les 12 i també a tocar de les 12... La diva, avui, Mònica Usart, aquí, en directe. En directe. Ara, un moment,
El perquè de tot plegat.
Bé, torna a ploure.
Segueix
plovent, però ara plou amb gust i ganes, també ho hem de dir, Plou amb gust i ganes. Moltes gràcies a tota la gent que hi ha aquí, de debò. Moltes gràcies. I moltes gràcies també als tertulians perquè ens estem quedant com un frigodedo.
Mira.
També ho he de dir.
Frigodedo.
Efectivament.
Escolta, és molt vintage.
Que és molt vintage, efectivament. Anem acabant. Algú vol recomanar algun llibre, aprofitant la vinentesa de la Diada, sisplau?
Hosti, sí, n'hi ha moltíssims. Sí.
Val, doncs vinga, amb brevetat, com pilota al peu.
Meravellós llibre de Toni Sala, Persecució. Melcior Comas ha fet una novel·la fantàstica que es diu Sobre la Terra Impura. I també Les sis nits d'agost del Jordi Lara, edicions 84, són llibres meravellosos. I com que surt molt poc assaig en català i filosofia en català, podeu llegir un assaig preciós que ha sortit a Arcàdia del Lluís Calvo, que es diu Infiltrat.
Molt bé, algú en vol dir algú més?
Jo, a veure, a part dels que em puc anar llegint o es pot llegir molta gent més de novel·la, m'ha agradat moltíssim el de Massa Foc del Vicenç Villatoro especialment, que és molt divertit i a més lliga molt al moment, tot i que tira de la Florència d'antiga, però us recomanaré un, ja que és un dia especial també, que és Solidari, que es diu Ja han passat els metges, de l'Anna Reiner, que és una farmacèutica que ha fet un llibre, això es destinarà a una aplicació, que és la dona d'un malalt de càncer, i el que es va inventar una aplicació, sembla tot una aplicació per la gent que és família d'aquests malalts i que s'ha d'anar desplaçant amb ells perquè trobin allotjament a cases que puguin compartir, és a dir, que puguin maco, fer, etc. Llavors ella va fer una aplicació per això i el llibre, al final amb aquest llibre ja han passat els metges, ella t'explica, et contesta moltes preguntes que la família li ha demanat o amics, etc. sobre el tema, que passaven per WhatsApp i els ha fet llibre i trobo que és interessant.
Molt bé, molt bé. Algú per allà? Al marge del vostre, eh?
Ara veig que ens acompanya fins i tot el secretari de difusió, que és el jefe
de
la cosa.
Ah, sí?
Cosa,
aquí,
és l'amo del tros.
Sí. I jo li que pari la pluja.
Jo, no sé si té potestat. Ens podria posar una lona gegant aquí.
Però a mi apaga-ho això, Gami.
Mira, jo em permeto recomanar el Contes des de la presó de l'Oriol Junqueras i tots els llibres relacionats amb els presos, el del Cuixart, el del Raül Romeva, el del Quim Forn i el de l'Oriol Junqueras també, si em permeteu, perquè em sembla molt significatiu una data com aquesta.
Jo vull recomanar el del meu amic Juanjo Millás.
Tant,
que té llibre nou. La vida a ratos, excel·lent títol i excel·lent, encara no l'he pogut llegir, però m'atreveixo a recomanar-lo ja que el compreu.
I la Lola?
Doncs mira, el que tinc aquí, que l'estic llegint, l'estic acabant, petit, de Bob Riemen, Per combatre aquesta època, i el subtítol és Dues consideracions urgents sobre el feixisme. I per resumir-ho és per què li diem ultradreta quan volem dir feixisme.
Molt bé. Anem a trepitjar l'ull de poll, si et sembla ja... Tian Riba.
Em sembla magnífic.
Tian Maria, pa'lante.
Vinga, pa'lante.
Vinga, fot-li.
Vinga.
La gent aquí aguantant. És com anar al Camp Nou. Saps allò el dia del Camp Nou que la gent aguanta? Diu, la gent aguanta aquí aquesta pluja. Que la gent aguanta, tu.
Què? Home, si han aguantat el procés, imagina't.
Som gent soferta.
Som pluja fina, la pluja fina.
Som gent soferta dels catalans. Som gent tan soferta.
Ah, per cert, deixa'm dir un moment. Sempre.
És un clàssic, l'ull de poll, que
tallar-lo.
Comença, però no.
Dic que, evidentment, demà parlarem del debat d'avui, demà passat parlarem del debat de demà, demà tenim l'entrevista en campanya amb l'Inés Arrimadas, demà parlarem de la Cayetana, per cert. Demà passat la Laura Borràs, demà el Gabriel Rufià. Per cert, que nosaltres hem demanat, que consti en acte, una entrevista amb Jordi Sánchez i una entrevista amb Oriol Junqueras.
Estan en curs.
Ara veurem si la Junta Electoral Central...
Per exemple, a Nació Digital els van autoritzar l'entrevista, res, unes hores abans, no va ser...
Ja. Pot ser que ens llevem el dijous a la nit dient demà tenim una entrevista amb en Junqueras.
Pot ser que no vagis a signar cap llibre perquè hagis d'agafar un AVE per anar a fer l'entrevista. Això també pot ser.
Endavant, què?
23 de gener, Sant Jordi, no? Ei. Hem quedat, fot un fred capela. Només un comentari sobre el dia d'avui, que és molt maco i tot això, eh? Però les parades que hi ha pel carrer, que hi ha aquella bandera, hi ha la bandera catalana i tot de roses, bé. Ja ho sabem que venen roses. No, ho dic perquè està molt bé anar pel camí, pel carrer badant, no cal que et vingui tothom a dir-te si vols una rosa. Saps què vull dir? Perquè ja. Això, com si et volguessin fer soci d'una ONG, que és una cosa que fan sovint a la sortida de l'edifici del sí. Club Godó, per cert. Bé, un apunt de tots vosaltres, molt breu. La Gemma Nierga, a part de previsora, perquè queda clar que porta 4 bolígrafs perquè no vol que se li acabi la tinta, tens un problema als xinesos avui, Nierga.
Jo per què?
Primera, perquè... Que ens hagis parlat del nen xinès que està a la llibreria Més Bernat llegint llibres, sí. He pensat, això és normal perquè és una història sí. maca. Però clar, després, quan parlaves de la foto que va ensenyar ahir l'Albert Rivera i dius, ho devia comprar en un basar xinès, i pensava, què li passa amb els xinesos?
Que hi vaig molt, que sóc clienta.
Ah, vale. Toni Aire, a part de traïdor, perquè porta el paraigua de Catalunya Ràdio.
Ah, no, clar.
Sí. M'ha agradat molt com a spin doctor, que ha quedat clar que ets, això de la prova de Bertín Osborne. Abans hi havia la prova del cotó, ara sí. Hi ha la prova de Bertín Osborne. Si voleu saber... Quin partit va amb avantatge a la dreta, heu de pensar a quin dels candidats votaria Bertín Osborne.
Correcte.
I llavors ho tindreu clar. Ja. En principi, ara encapçalaria les enquestes Albert Rivera, hem dit, segons la prova de Bertín Osborne.
Segons ho veiem.
Del Sergi Sol m'ha agradat molt una cosa que ha dit, que no sé si t'has fixat, Sergi, que li has preguntat qui va guanyar el debat a 4. I el Sergi Sol diu, més o menys, ha dit, em va agradar Pablo Iglesias... Diu, i em van desagradar els altres 4.
Vox, que estava allà.
També el presentador.
El subconscient està pensant en Vox, ja.
Ah, el Bernat de Déu Mordàs, as usual, ara resulta que teniu tots majordom a casa, ha dit, respecte a la polèmica sobre les senyores que netejaven el plató, i com que és molt valent i no té paraigua, i diu que la gent hauria d'estar aquí, doncs ara diu que s'ha compromès a quedar-se les següents dues hores assegut, sense paraigua, aquí fent de públic.
La follonero.
Això és el que farà Bernat de Déu.
Crucificat al terra, sí.
La Lola García, amb aquell equilibri habitual, li es pregunta qui va guanyar el debat. Ningú. I qui el va perdre? Ningú, tampoc. I així és una qüestió de... Si ens hem de mullar, que ens mullem per la pluja. I inèdita, jo no havia vist mai un tertuliana en aquest cas, amb paraigua. Oi que no ho havíem vist mai?
Per no mullar-me.
I algun en caputxa?
Sí.
Ara vaig a per tu, Jordi Basté, un home que no sap on signarà, però si voleu que us signi un llibre, aneu caminant pel carrer, us aniran parant, tota aquesta gent que ven roses, us direu, voleu una rosa? Com, si ja ho sabem, que venen roses, bé, doncs aneu caminant pel carrer, i si veieu un home amb una caputxa, estil Quasimodo, digueu-li,
Home,
Basté, és que t'estem veient a la pantalla, Basté, que estàs...
Jo no m'hi veig.
Bueno, en fi, i acabo amb una frase que no és de cap de vosaltres, sinó que és una frase de la Mònica Usar, que diu el següent: plou al barcelonès tal i com esteu experimentant. Aixeco la mà com si em veiés algun tècnic.
Sí, aixeco
la mà pel tècnic, no? Era el tècnic de la peixera, però...
El Tian Riba se l'estima molt la gent, perquè és l'únic que aplaudeixen. És al·lucinant.
Sí,
espera't, un moment, un segon.
Com,
no marxeu, no marxeu, no marxeu. Mònica.
Hola.
Hola.
Mira, he après una lliçó avui.
Aviam.
No tornaré a dir hores.
Ja.
Diré mig matí, mig dia, no? Mig matí, mig dia, mitja tarda, mig vespre,
de cop.
No. Jo espero que a les 12 del migdia no us en recordeu ni que ha plogut a Barcelona.
Ah, sí?
Espero.
A les 12 de ser,
no pot ser una mica abans? Una mica abans, sí, jo crec que serà abans, però ja et dic...
Abans, què vol dir abans?
No, ja et dic que no posaré més hores.
Mig matí,
tu borxalà.
Ara plou, he de dir que ara plou, perquè aquí hi ha un arsenal de gent meravellosa, tothom aquí en primera fila de paraigües...
Menys, eh? Clar
que sí, és que nosaltres avisem perquè la gent surti amb paraigua.
Exacte,
no sé si t'hi fixes que es van acostant. Es van acostant perquè jo crec que es volen posar sota la carpa.
No protegeix la carpa.
Que no vinguin, que plou.
És falsa, és una carpa.
Van acostant a poc a poc.
No, però escolta, que fins a les 12 la gent compri un llibre i se'l posi a llegir en un interior, que és una cosa fantàstica. Un moment, un segon, que ha començat, per cert, el judici avui al Suprem, amb la notícia. La notícia és que hi ha un policia.
que, com sempre, és a dir, hola, Jofre. Ai, Jofre. Ai, és com ho diu el Jofre. Hola, Marc Poyat, Benet Iñigo, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què tal? Venir aquí.
Mullem-vos, eh?
Sí, sí, sí,
aquí
sí,
també
no com
plou,
tu
eh?
Vosaltres.
Ja, ja,
aquí també plou, però,
no
però fora.
A fora,
de dins
fora.
No. Endavant, Marc, què?
Doncs ha arrencat aquesta sessió 34 del judici, onzena setmana ja del judici del procés. Hem començat amb un nou agent de la policia espanyola que va quedar pendent de les setmanes anteriors. És l'últim testimoni de la Fiscalia i després ja arrencarà la tongada de polítics, eh? Perquè comença aquesta nova fase de testimonis amb polítics que estan citats avui. Destaca el vicepresident Pere Aragonès, que sabem que ha vingut a Madrid perquè estava citat avui pel Suprem, però, segons hem pogut saber, doncs el Suprem li permetrà que no declari tal i com ell ho va demanar. Era una situació una mica que confonia una mica perquè no està investigat, però sí que el TSJ podria obrir-li una causa contra ell, perquè recordem que el jutjat número 13 ja ha processat els que estava investigant per tot el tema del referèndum. No hi és Pere Aragonès, però aquesta interlocutòria de processament no és ferma. Per tant, la sala entendria que Pere Aragonès no declarés, perquè això el podria perjudicar.
I a més de Pere Aragonès, avui els grans protagonistes seran els tres consellers que van plegar, que van dimitir poc abans del referèndum i que, per tant, doncs, no estan encausats, però haurien d'explicar per què van fer aquest pas enrere quan en l'última etapa del procés, i una declaració doncs, que pot ser incòmoda i que pot utilitzar les acusacions en contra d'alguns dels acusats.
Per cert, Sant Jordi, avui també present aquí a la sala de vistes del Suprem, perquè molts dels acusats porten una rosa i una senyera a la solapa. També hem vist les dones d'alguns dels presos que porten roses.
Molt bé. Moltes gràcies, Marc. Moltes gràcies, Benet, i fins ara.
Fins ara.
Fins ara. Fins ara. En fi, moltes gràcies a tots. A tu. Ara de seguida hi posarem música, ve en Rafael Nadal, ve la Sílvia Soler, ve el Marc Artigau, vindran els Oques Grasses, el Carlos Tanón, l'Helena Gadel i la Nerea, el Francisco Ibáñez, la Mònica Zart, l'Òscar Dalmau, els Catarres. Tia, la pluja, mira, encara puc suportar, però tinc les mans...
Glaçades.
No, és que fa una temperatura sí. Suaus.
No, però la Mònica ha dit que quan plou baixa la temperatura, Jordi, t'ho acabo d'explicar.
Exacte, és veritat,
i a les 12 no te'n recordaràs
no
de res del que ha passat.
De res. Per tant, prepara els bolis, Gemma Nierga, i assigna els llibres, que seran dels llibres més venuts, seguríssim, aquest dia Sant Jordi, El naufragi, de Lola García, la Gemma Nierga, 3 dies a la presó, el llibre que ha escrit amb en Jordi Cuixart, i el llibre del Sergi Sol, Oriol Junqueras, Fins que siguem lliures. Que tingueu molt èxit i que en fimeu molts. Moltes gràcies.
Gràcies.
Fins ara. Gràcies, Bernat, Toni, Tian, i amb vos demà, fins la setmana que ve. De seguida continuem aquí al Món a RAC1. Gràcies als oients per continuar amb nosaltres aquí al Palau Robert de Barcelona.
Històries dels diners.
Aquilar o compra?
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
El perquè de tot plegat.